una dona que té la menopausia o que comencen els símptomes de la menopausia?
Bueno, desde hace tiempo normalmente las mujeres es un tema muy conocido y cuando se llega cerca de la cincuentena de la edad, las mujeres piensan que ya pueden estar siendo propensas a padecer este proceso de la menopausia, bien por familiares o conocidas que puedan tener. La edad normalmente de la menopausia se puede empezar a controlar de los 45 a los 55 años. Hay un amplio abanico en el que pueden empezar estos procesos.
O sigui, entre els 45 i els 55. És a dir, que durant aquesta dècada és quan podem començar a tindre els primers símptomes.
Símptomes, exactamente.
I què és el que nota? Què és el que nota una dona quan comença?
Bueno, los primeros síntomas los reconocemos por los que llamamos sofocos. Estos sofocos se pueden presentar a lo largo del día, a distintas horas, y normalmente las primeras veces aparecen en los periodos de nocturnos, sobre la noche. La mujer suele tener unos sofocos que le producen aumento de la temperatura corporal con necesidad de destaparse en la cama. Posteriormente, este sudor se refresca y tiene una sensación de frío. Es a partir de aquí cuando hace la primera consulta con su médico de cabecera para comentarle estos síntomas.
Sí, que habitualmente el primer que noten son los fogots, ¿eh? Això, els fogots aquests estos catalans, i ja acostumen ja llavors a quan es noten els fogots, ja hi ha algun canvi ja a nivell del cicle menstrual o encara no, només és...
Muchas veces esto va aparejado, evidentemente, con alteraciones del ciclo menstrual, pero no siempre, no es una condición sine qua non, digamos. Hay todo un abanico, no solamente en los años que se puede producir la menopausia, en la que se puede presentar, sino que también es muy amplio el abanico de estos síntomas o combinación de estos síntomas. Muchas veces la mujer empieza a tener unas alteraciones o unos ciclos irregulares, tanto en la duración de los ciclos como en la calidad de estos ciclos. Puede haber menstruaciones mucho más abundantes y, lógicamente, son un signo de alarma que a veces motiva la consulta al médico de atención primaria, a su médico de familia. Y otras son estos sofocos los que motivan la consulta, pero no necesariamente aparecen unos u otros primero. Depende de la idiosincrasia de cada persona.
¿En qué puede arribar a afectar la menopausia en la vida diaria? ¿Es nota realmente?
Bueno, como que produce esta sofocación, no deja de ser una incomodidad física y muchas veces emocional, porque si estamos en un medio social o en una reunión y sentimos este sofoco, que lógicamente se manifiesta con un cambio en la coloración de la piel, nos ponemos rojas y entonces sudamos, aumenta la sudoración de la piel, implica una incomodidad que percibimos mucho más aumentada a veces que las personas que nos están viendo. Y esta incomodidad es la que nos hace sentir mal. A otro nivel, el emocional, lógicamente la mujer muchas veces piensa que cuando llega el periodo de la menopausia deja de perder el grado de feminidad que va aparejado a la producción de hormonas. No deja de ser también una cuestión cultural, porque no todas las sociedades perciben la llegada de la menopausia con la misma expectativa ni con los mismos, diría yo, sentimientos, casi, ¿no?
És a dir, que la nostra cultura arriba a la menopausia, deixo de ser una dona fèrtil, amb lo qual deixo de ser una mica dona.
Exacto. Por esto es importante que el médico de familia, en lo que nosotros llamamos la perimenopausia, se encargue de hacer educación a la mujer, educación preventiva, no solamente por los cambios sintomáticos, sino también por el aumento de peso que lleva aparejado la pérdida de producción hormonal. Una mujer en el periodo de la menopausia puede llegar a engordar de 1 a 2 kilos por año. Y esto implica el que tengamos que hacer educación sobre los hábitos de vida adecuados a lo largo del periodo premenopáusico. Es decir, insistimos en la práctica de una vida sana a nivel de ejercicio y de dieta, porque nos será mucho más fácil cuando llegamos realmente al periodo de la menopausia plenamente instaurada controlar la dieta y, por lo tanto, el aumento de peso.
¿Una dona que está amb la menopausia es pot quedar embarazada?
En el periodo establecido de menopausia, no. Pero en el periodo perimenopáusico, donde aparecen estos ciclos irregulares que a veces puede menstruar y a veces no, existe el riesgo de la gestación.
I aquestes dones, amb aquest període de perimenopàusia, és convenient que visitin més sovint el ginecòleg? S'ha de fer alguna revisió especial, alguna revisió més concreta, o no cal?
A ver, las revisiones han de ser periódicas, para descartar patología. Si no hay patología previa, el ginecólogo le marcará, lógicamente, los periodos de revisión adecuados, cada uno o cada dos años. Si existe una patología previa, tanto a nivel de útero como de mamas, acortará estos periodos de control. Pero no necesita mayor número de control por el mero hecho de ser una mujer perimenopàusica o menopàusica.
Molt bé. Aquests fogots, aquestes sensacions estranyes que noten, es pot tractar d'alguna manera, es pot evitar d'alguna manera? Quin tipus de tractament? Els tractaments el fem per això? El tractament el fem pel problema hormonal, d'aquest dèficit de producció d'hormona, dèficit, aquest estat fisiològic de menys producció d'hormones? Per què hem de tractar la menopausa i amb què l'hauríem de tractar?
Bueno, el tratamiento per se no se tendría que hacer porque no se trata de una enfermedad. La menopausa no deja de ser una etapa en la vida de la mujer. Y por lo tanto se tiene que intentar tratar con la mayor normalidad posible, tanto en el ámbito personal, familiar, social o médico. Lo que sí está claro es que en la edad que se pueda producir esta menopausia, el hecho de dejar de producir hormonas puede llevar aparejado la aparición de una osteoporosis. Si la mujer presenta una clínica menopáusica y de producción de hormonas en edades más tempranas, de los 50 años podríamos estar hablando de una menopausia precoz o ligeramente precoz, con lo cual estos síntomas de la osteoporosis se podrían ver adelantados. En este caso se suele aconsejar una terapia hormonal sustitutoria que, como su nombre indica, es aportar de forma externa las hormonas que la mujer ya no produce.
Sí, como si intentéssim retrasar aquest període fisiològic normal d'una menopàusia perquè no el tinguem als 45, sinó que el tinguem i llavors aquesta pèrdua òssia l'enlentim, ¿no?
Lógicamente, entonces este tratamiento hormonal no solamente va a repercutir en conservar la masa ósea y retrasar la aparición de esta osteoporosis, sino que también va a evitar los síntomas que comentábamos al principio de los sofocos, de la irritabilidad, que no lo he dicho anteriormente, pero que aprovecho ahora para decirlo. También estos cambios hormonales implican un cambio en el humor de la mujer. Lo mismo que en los periodos de la pubertad, el aumento y aparición de las hormonas implica un cambio emocional en la adolescente, en la mujer menopáusica esta disminución de hormonas también implica un cambio en el humor de la misma.
Aquest tractament hormonal substitutiu que ens estàs comentant, Griselda, això és una pastilla, és una punxada, és un cop al dia, com funciona exactament? O hi ha diferents pautes?
Hay distintos tipos de tratamiento y, lógicamente, en cada uno de los casos el ginecólogo ha de dar la información adecuada para que la mujer tenga la opción de escoger el que sea más encaminado a sus hábitos de vida. Lógicamente, estos tratamientos de hormonas sustitutorias, los más prácticos suelen ser los que son parches, por la comodidad de no tener que recordar la toma diaria de una pastilla, o bien el que sea más traumático por vía parenteral. Los más habituales son parches transdérmicos.
¿Y cuánto temps l'han de prendre? Porque es algo que ya, claro, ya no, la menopausia una vegada arribat ya no se'n va.
Bueno, si la mujer no tiene ningún tipo de contraindicación por patología previa, suele haber un término medio de unos 5 años de tratamiento. Más allá de estos 5 años, tiene que ser valorada de forma individual cada persona. Pero el promedio de tratamiento suele ser unos 5 años, porque ya nos estamos acercando a esa edad en la que precisamente se superpone a la época más a la edad fisiológica de la menopausia de la mujer.
O sea, una vegada arribem ja amb aquests 55 anys, ja no faria falta a fer el tractament. I quan arribem a aquesta edat, ens desapareixen els fogots, ens desapareixen aquesta irritabilitat?
Llegada la edad en la que se interrumpe el tratamiento de la terapia hormonal sustitutoria, lógicamente la mujer va a tener la misma posibilidad que una mujer que no haya hecho el tratamiento hormonal sustitutorio de presentar en ese momento la falta de aporte de hormonas y, por lo tanto, los síntomas de los sofocos o de los cambios hormonales, como decíamos antes, también de irritabilidad o estado humoral.
Per a prevenir l'osteoporosis, a part d'aquesta teràpia hormonal, què més podem fer? Perquè realment aquesta és algo que és evident, no? Deixem de tindre les hormones, amb la qual el dipòsit de calç ens va baixant. I bueno, cada vegada ens estan visquent més les dones, i els homes també. Realment, a part de fer el tractament de la menopàusia quan toca...
Anteriormente comentaba yo de que lo que intentamos es hacer prevención y educación. Por lo tanto, es bueno que la mujer se le eduque en una dieta rica en calcio, equilibrada, y en el ejercicio, en la práctica de ejercicio, a ser posible, lógicamente, al exterior, que tenga un aporte y una toma de sol adecuada por el aporte de la vitamina D para fijar el calcio, y luego la dieta. Es decir, vida sana lo máximo posible en cuanto a dieta y ejercicio.
¿Això és important a totes les edats o és per remarcar-ho més encara al voltant de la menopausia?
A ver, es importante a nivel de cualquier edad. Lo que ocurre es que por costumbres sociales tenemos que la mujer en la edad de la menopausia es una mujer muchas veces o bien dedicada muchísimas horas a su ocupación laboral o a las tareas domésticas, con lo cual siempre tenemos la excusa de no tener tiempo para hacer ejercicio o cuidarnos lo suficiente. Hay que incidir a todas las edades en la práctica del ejercicio y de la dieta sana, pero en estas épocas de la vida es mucho más importante conseguir que la mujer se dedique un tiempo a sí misma para preservar su salud.
A cuidarse una mateixa. M'ha cridat l'atenció també quan ha comentat el tema cultural, de que la nostra cultura, el tema de la menopàusia, a vegades és viscut d'una manera exageradament dolenta, quan és algo purament fisiològic. Amb altres cultures és molt diferent?
Pienso que sí, que a nivell de països nòrdics, per exemple, tienen un camino ya hecho que en los países mediterráneos aún no tenemos. Las mujeres de los países nórdicos, por educación y por cultura, ya hacen más deporte desde edades muy tempranas. Se encargan y procuran mantener mejor la dieta equilibrada en cuanto al aporte de calcio. Y es un tema tratado a nivel de sociedad en el que ellas mismas no lo perciben como algo negativo, sino como algo normal en el proceso evolutivo.
Potser també amb aquestes cultures nòrdiques, no? També el fet de la menarquia, el que et vingui la primera regla, també ho viuen amb molta més tranquil·litat que la nostra societat, no? Que sembla, ai, la nena que ja s'ha fet dona i que tenim aquí un problemón, quan no deixa de ser l'evolució normal. El problemón seria que no ens vingués, no?
Sí, lógicamente es así, pero yo pienso que desde hace un par de décadas estamos también cambiando. La sociedad mediterránea ya no es lo que era. Y la información y la formación de las personas hace que esto haya evolucionado.
O sigui que cada vegada som més nòrdics o com a mínim cada vegada estem més informats.
Pienso que estamos más informados y más normalizados. Nórdicos nos queda mucho.
nos queda mucho. Hombre, estan una mica més amunt, és veritat que estan una mica més amunt. Però també ells tenen menys sol, que a nosaltres ens va bé per l'osteoporosi, el sol.
Por eso hay que aprovecharlo.
Hay que aprovecharlo y hay que sortir al carrer y que ya de córrer.
Aprovecharlo y dosificarlo con prevención, lógicamente, porque el sol es bueno, pero tenemos que tener muchísimo cuidado en las épocas estivales en nuestra zona geográfica de utilizar los protectores solares. Y de cara a la época que vamos, es la época en que también tenemos que empezar a hacer información a la población.
Aquí, com tot, tot lo que tenim de bo ja sempre la seva part negativa i com tota la vida, no? Que hem d'intentar buscar l'equilibri.
Pienso que sí, que es así. Hay una cosa de todas formas que me gustaría comentar y es que no solamente a la mujer le tenemos que dar la información de cómo prevenir la osteoporosis y evitar la sintomatología típica de la menopausia a nivel farmacológico, propiamente dicho, sino que también hay terapias alternativas a nivel natural que utilizan mucho los países orientales, sobre todo en Japón. Hay sustancias como son la onagra, las isoflavonas, que se consideran una terapia hormonal de origen natural, que pueden ser válidas y que a la mujer creo que se le tiene que dar la opción de que ella tome la decisión de que qué clase de menopausia quiere programarse. Lo mismo que a nivel de anticoncepción se le puede dar a la mujer distintas opciones, a la época de la menopausia también tenemos que dar la información correcta y lo más amplia posible para que tome la decisión de que qué clase de tratamiento o qué clase de alternativas quiera tomar para afrontar este periodo.
Una última pregunta ya para acabar. ¿Y los hombres no tienen menopausia? ¿O es diferente?
Como tal, creo que no.
Como tal, no.
La menopausia està clarament definida, no?
Però tenim un dèficit hormonal també en algun moment de la nostra etapa que ens pugui provocar osteoporosi o això pràcticament és una malaltia de dones? L'osteoporosi, no la menopausia, que no és una malaltia,
Creo que no es una... La osteoporosis no es una enfermedad exclusiva de las mujeres. La menopausia sí. No es una enfermedad, repito. Es una parte del proceso evolutivo.
Del proceso fisiológico evolutivo de la
Exacto.
persona.
Exacto. El hombre sí que puede tener, lógicamente, osteoporosis, bien por déficits nutricionales, por falta de ejercicio o por falta incluso de la toma de sol, del aporte de vitamina C, de la vitamina D, que cada vez estamos comprobando más en la población una carencia de vitamina D.
És a dir, que tots els homes que ens estiguin escoltant, que hagin dit, ui, aquest programa de la menopàusia, totes les dones a caminar i a voltar, els homes també tenen que caminar i també tenen que fer una dieta, oi?
Creo que pueden acompañar a sus mujeres en las caminatas y en la dieta.
Perfecte, molt bé. Doncs ha estat un veritable plaer tindre-la amb nosaltres. Moltes gràcies, doctora Portela.
De nada, hasta cuando queráis.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs un cop hem escoltat a la doctora Portela, que ens ha explicat tant i també el tema de la menopàusia, seguim avançant amb el programa. I entrem a la pregunta de l'oient. Ja saben que és aquesta secció que intenta resoldre els seus dubtes sanitaris i que perquè nosaltres ho puguem fer, ens els tenen que fer arribar. O bé a través del mail consultasalut@radiostel.cat o a través del telèfon del programa, que és el 93 409 27 77, on us prendrem nota de la pregunta o de la qüestió que ens vulgueu fer. De fet, així ho ha fet la Maite González. La Maite ens ha preguntat: és normal que se m'escapi el pipí quan ric o estossego? És a dir, que ens està parlant d'una incontinència urinària. Doncs hem transmès aquesta pregunta a la senyora Teresa Serra. Ella és fisioterapeuta de la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell i és la fisioterapeuta especialitzada en els temes d'incontinència urinària i de sol pèlvic. Així doncs, Teresa, és normal que a la Maite, quan ric, quan riu o quan estossegui, se li escapi el pipí?
No podem considerar normal que ens passi això, encara que en la població pues, això estigui considerat com que a partir de certa edat això ja és freqüent que passi i que es solventi utilitzant algun tipus de compresa. Hi ha moltes altres coses a fer. A cap i a la fi és un indicatiu de que el nostre sòl pèlvic està dèbil. I recomanacions per tenir en compte de que aquest sòl pèlvic doncs, no es debiliti pues serien com, per exemple, evitar tenir la bufeta plena massa temps, o també que quan anem a fer pipí o anem a fer de ventre, intentar que el recte i la bufeta es buidin sols, sense empènyer, intentar mantenir una hidratació correcta, no beure més de 2 litres l'aigua, fer una dieta que eviti el restrenyiment, precisament per evitar aquestes pressions, i evitar també aquests esports d'impacte que puguin perjudicar a nivell del periné. I un altre consell, reforçar, fer exercicis de contracció a nivell d'aquesta musculatura, fer exercicis hipopressius, que si es desconeixen, el més aconsellable és anar amb un professional, demanar opinió al ginecòleg o fins i tot anar amb un fisioterapeuta específic en el tema de recuperació del sòl pèlvic.
El consell de salut.
Doncs anem acabant, arribem ja a la nostra secció dels Consells de Salut. Ja saben que és aquesta secció que està patrocinada pels embotits Ubac d'Organyà, aquest petit poble d'aquí de l'Alt Urgell que fan uns embotits espectacularment bons, sobretot la seva llonganissa culana. Avui, la Montse Buera ens ha preparat per què podem tenir fatiga ocular de tant mirar pantalles d'ordinador i altres aparells. I què podem fer per evitar-ho? Som-hi, Montse, t'escoltem.
Les manifestacions poden ser de diversos tipus. Visuals, que serien la visió borrosa, el llagrimeig, la fatiga, la fotofòbia, la visió doble. També de tipus ocular, com el dolor ocular, la sensació de sorra als ulls, sequetat, picor, sensació de cremor, pesadesa. Altres, sistèmiques, com mal de cap, nàusees, vertigen. Musculoesquelètiques, com la rigidesa o dolor a les espatlles, al coll, a l'esquena, als braços, al canell i a la mà. I també cutànies, com seria la sensació de cremor o picor a la cara, eritemes, la cara rogenca, inflor o rosàcia. Les causes principals poden ser oculars, com serien defectes com la miopia, hipermetropia i l'astigmatisme. Ambientals i ergonòmiques. Això seria, per exemple, un lloc de treball mal il·luminat, la resolució de la pantalla deficient, reflexos i brillantor excessius, mala ventilació, excessiu nombre d'hores sense fer pauses, l'estrès, i també l'estat de salut, com serien les alteracions físiques o problemes emocionals. Els consells per evitar aquests problemes de tipus ambiental i ergonòmic són: vigilar el grau d'humitat ambiental, evitar el fum del tabac, una il·luminació ambiental adequada, preferiblement indirecta, evitar els reflexos de les finestres i de les cortines amb lamel·les horitzontals, fer pauses de 10 minuts per cada hora de treball amb ordinador, fer servir una cadira ergonòmica. Fixeu-vos amb la vora superior de la pantalla. Ha d'estar a l'alçada dels ulls de l'usuari, amb un angle de 30 graus i a uns 50 o 70 centímetres de distància. També funcionen els filtres antireflectors. El disposar d'una pantalla de bona qualitat, tenint en compte la resolució i el contrast. I teniu, si teniu sequetat als ulls, feu servir llàgrimes artificials.
Doncs fins aquí hem arribat amb aquest nou programa de la salut Cosa de Tots, el vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya, de fet per a tot el món si ens volen escoltar per internet. Recordin que tenim unes entrades per anar a Turlàndia pendents de sortejar entre els diferents oients que es fiquin en contacte amb nosaltres. Són unes entrades que sortejarem l'últim programa, que serà a finals de juny. Per tant, ja queden pocs dies perquè ens facin arribar la seva candidatura amb aquestes fantàstiques entrades a Naturlàndia, amb aquest parc de natura que tenim aquí a Andorra. Per fer-ho, ja ho saben, ens tenen que fer arribar algun suggeriment del programa, que nosaltres preparem algun programa sobre alguna qüestió de salut que vosaltres, que vostès tinguin dubtes, o bé una consulta de salut, una pregunta de l'oient, o que la Montse Bora es prepari algun consell de salut. S'ho poden fer arribar o bé a través del mail o bé a través del telèfon, i entre tots els participants, l'últim programa de la temporada, farem aquest sorteig. Res més, agrair com sempre la col·laboració de la nostra productora, de la Montse Buera, la inestimable tasca del nostre tècnic, de l'Àlex Alsina, i com no, avui la col·laboració de la doctora Griselda Portela, que ens ha explicat tant i també els símptomes i què hem de fer quan arribem amb aquesta etapa fisiològica de la menopàusia. Res més, esperem que el programa hagi estat del seu interès i esperem retrobar-los aquí al mateix lloc de sempre, d'aquí 7 dies, des dels estudis de Ràdio Estel, des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell. Els hi desitgem una molt bona setmana. Com sempre, mengin sa i facin exercici. I recordin, la salut és cosa de tots. Fins la setmana que ve, ens trobem d'aquí 7 dies. Passin una molt bona setmana.